negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
És hora de saludar en David Jané des de Volcànic Internet. Què tal, David? Com estàs? Bon dia i bona hora des de l'estudi Volcànic.
Hola, bon dia, Joel. Què tal? Com esteu?
Com funciona el teu internet? Imagino que millor que el d'Andorra, no? Perquè aquest ha estat un cap de setmana d'infart al país veí, perquè els ciutadans d'Andorra s'han trobat que els hi caia internet cada dos per tres i que en alguns casos ni podien funcionar. I especialment això ha afectat els youtubers espanyols, no?
Sí, sí, sí. Bé, de fet, a Andorra i ahir també per aquí a la zona de la Garrotxa sí. També va haver-hi alguns talls de servei. Sembla que les connexions a internet no han començat bé l'any, però el cas d'Andorra no és només una incidència, sinó que és fruit d'un atac. Resulta que aquest cap de setmana alguns dels youtubers més populars de la xarxa, els youtubers espanyols que concretament es van instal·lar a Andorra per finalitats, podríem dir, d'evitar impostos, organitzaven un campionat amb un videojoc, que és el Minecraft, que simulava la sèrie de Netflix del Juego del Calamar. És a dir, simulaven el mateix que les proves que es fan en la sèrie de Netflix, doncs això ho feien des d'un videojoc. I en aquest campionat, en aquest torneig, hi havia un premi de 100.000 euros i el divendres a la nit i després el dissabte també es va tornar a repetir. Va haver-hi un atac en la xarxa de comunicacions d'Andorra i tots aquests youtubers que es connectaven des d'Andorra doncs van perdre la connexió amb el joc i, per tant, van quedar desqualificats. I, evidentment, aquí és un atac absolutament intencionat, no és res accidental.
O sigui, David, que la gent que va participar en aquest campionat, bé, devien quedar desqualificats, però, de fet, no era per culpa d'ells. No sé si prendran algun tipus de mesura en aquest sentit, no? Perquè, clar, tampoc és just.
Bé, si prendran o no mesures encara no està clar. De moment alguns han anunciat, com si fos allò del Far West, una recompensa de 10.000 euros per si algú identifica qui ha fet aquest atac per tombar la xarxa. Realment amb ells els 100.000 euros els guanyen en un mes de fer vídeos a YouTube. És a dir, no és un tema que la quantitat de diners els preocupi molt. Els preocupa més, jo crec, el fet de que els hagin eliminat de la partida, de no poder jugar aquest torneig d'estrelles, de youtubers del Juego del Calamar. Però vaja, el que també demostra una de les febleses de la xarxa, i en aquest cas, si te'n vas a viure a un país molt petit, i és que si tu ataques la xarxa de comunicacions d'Andorra, concretament en aquest cas la xarxa d'Andorra Telecom, que té uns 80.000 abonats, no és un atac gaire complicat, és a dir, seria com tallar la connexió a un carrer de Barcelona i estàs emportant per davant doncs això, no? Celebrities de la xarxa, youtubers que saps segur que estaran allà, amb la qual bé, doncs, com deia, una debilitat del sistema.
David, cap on apunten les sospites i què hi pot haver-hi aquí al darrere? És a dir, quin seria el motiu pel qual algun grup de hackers ha pogut decidir dur a terme una acció d'aquest tipus?
Aviam, hi ha moltes elucubracions aquí. No, tampoc jo col·laboraré a alimentar una cosa que són rumors, eh? Hauríem de pensar en a qui li interessa que tot aquest moviment de youtubers que s'estan portant les audiències dels canals i mitjans tradicionals doncs tinguin un fiasco com el d'aquest cap de setmana. Val a dir que un atac d'aquest tipus normalment és car d'executar, perquè necessites moltes màquines simultàniament atacant a la xarxa de fibra òptica i de 4G o de 5G de en aquest cas d'un país, i per tant ha de ser algú que tingui també molts diners a la butxaca. De moment no hi ha confirmacions oficials, però com deia, clar, es parla d'això, no? De mitjans tradicionals o fins i tot d'algun altre youtuber que no ha decidit anar a viure a Andorra, que s'ha venjat d'aquests que han marxat del país.
És a dir, algú que paga religiosament els seus impostos, vols dir, no?
Podria ser algú que diu, escolta'm, jo em quedo aquí i pago els meus impostos, tots aquests que ara han marxat a Andorra per estalviar-se pagar impostos, doncs com a mínim que es quedin fora d'aquest torneig.
David, perquè ens en fem una idea, seria un atac similar al que es va patir per l'1 d'octubre?
Sí, és a dir, la metodologia de l'atac és la mateixa. És el que es coneix com un atac de denegació de servei. Jo sempre faig la mateixa metàfora. Imagineu-vos una botiga. Bé, tu pots entrar a la porta tranquil·lament, sortir, no hi ha cap problema. Però si de cop i volta 1.000 persones intenten entrar, queda bloquejada l'entrada i ni entra ni surt ningú perquè hi ha 1.000 persones que estan intentant accedir en aquesta botiga. Doncs un atac de denegació de servei és exactament això. En aquest cas serien milers o centenars de milers o fins i tot milions de màquines que de cop i volta comencen a intentar accedir a certs serveis d'una xarxa i fan que aquesta xarxa caigui, deixi de donar servei. I en aquest cas, doncs, la xarxa d'Andorra Telecom, de cop i volta, ja no podia transmetre dades ni d'entrada ni de sortida. I això va afectar connexió a internet, servei de telèfon, servei de televisió digital i, evidentment, també, en aquest cas, jocs online, com el cas que expliquem.
Això és independent de que hi hagi una o dues o tres companyies operant? O el fet de que Andorra en tingui, si no recordo malament, només una, això ho facilita més, encara?
Clar, és el que deia fa una estona, és un país petit, estem parlant d'una companyia que segurament té pràcticament el monopoli del servei, 80.000 abonats, com comentava, és com tallar el servei a un carrer de Barcelona.
Clar, clar.
Això. No estem parlant d'un atac a gran escala global, és un atac relativament senzill, però en aquest cas, com que hi ha una concentració altíssima, en aquest cas de youtubers a Andorra, doncs l'impacte va ser... Bé, va ser trending topic, va ser notícia el cap de setmana.
I no sé si els youtubers afectats, és a dir, els que se n'han anat a viure a Andorra, han fet algun comentari sobre aquesta situació.
Sí, evidentment. De fet, segurament amb la repercussió que ha tingut la notícia i els vídeos que han anat penjant des d'aleshores, els diners que no han guanyat pel torneig ja els han recuperat ells, perquè, bé, evidentment aquí, com deia, doncs, estan més preocupats perquè no han pogut participar del torneig que no per els diners que havien perdut. I bé, una mica la idea és aquesta, no? El cobrar sobre qui pot haver-hi al darrere d'aquest atac i alguns fins i tot oferint recompenses. En aquest cas, Auronplay, que és un dels youtubers més populars que hi ha, i el Rubius, doncs aquests dos han fet una oferta de 10.000 euros a qui localitzi qui està al darrere d'aquest atac.
Això és curiós, és com a l'època del Far West, allò del Se Busca, del Wanted.
Se Busca, sí. Abans era Se Busca vivo o muerto, ara seria Se Busca conectado o offline.
Bé, això ha passat aquest cap de setmana a Andorra. Mentrestant tenim novetats sobre Google, perquè al llarg de les últimes hores hem sabut que els usuaris podran demanar a la companyia que no reculli informació sobre ells mateixos. És a dir, podríem començar ja a eliminar el que seria aquesta memòria digital que tants maldecaps provoca a moltes persones, no, David?
Sí, això que sembla una bona notícia i és el fet que els usuaris tinguin la decisió de si accepten que les seves dades siguin recollides, en aquest cas per Google, veurem a la llarga si realment és una bona notícia o no. I ara m'explicaré. És a dir, el que succeeix a dia d'avui és que quan nosaltres naveguem per internet anem deixant un rastre per les webs que anem passant, a través d'aquests arxius que es diuen cookies, que segurament qui ens estigui escoltant li sonarà, no? De quan entres a una pàgina que et diuen si acceptes les cookies o no les acceptes, si vols configurar-les, això el que fa és deixar un rastre de per quines pàgines anem passant. Per això, a vegades, què ens passa? Que estem visitant una botiga, veiem un producte, no el comprem i al cap d'una estona estem en un diari online o la web de no sé qui i pop, ens surt un anunci d'aquell producte que estàvem mirant. Això no és màgia, és perquè nosaltres anem deixant aquest rastre. La notícia és que podrem escollir si volem deixar rastre o no volem deixar rastre. Si volem que Google reculli aquesta informació o no volem que ens la recullin. Per què dic que pot ser... Això a priori sembla una bona notícia. Per què pot ser que no ho sigui? Doncs perquè aquest rastre que deixem nosaltres és el que li permet a Google buscar anunciants i tenir ingressos publicitaris. Si aquests anunciants i aquests ingressos publicitaris van a la baixa, endevineu qui acabarà pagant pels serveis?
A nosaltres, no?
Correcte. El que diem sempre, quan tu no pagues per un servei, vol dir que el producte ets tu. Vol dir que la teva activitat és el que després la companyia ven a anunciants. Si tu no pots, no acceptes que Google reculli aquesta informació, a Google li baixaran els ingressos, perquè els anunciants no tindran aquest estímul de comprar tants anuncis, perquè no saben realment a qui li estan ensenyant els anuncis, si les dades són tan privades. I, per tant, aquests serveis algú els haurà d'acabar pagant.
Clar. Perquè, escolta, David, ara ens... això ens ho demanen des del WhatsApp del programa, el 682-900-600, un oient, l'Anna, diu, i a mi sempre em surt aquesta finestreta de les cookies i sempre dic acceptar, diu, però mai m'he parat a analitzar quines són les conseqüències. Diu, què passa si no ho accepto? Se'm limita l'accés a determinats continguts de la pàgina o no?
No, el que succeeix quan tu no acceptes les cookies és que no deixes rastre, les dades de la teva visita en aquella web no queden enregistrades i per tant ni Google ni el propietari de la web sap que tu has passat per aquella web, a no ser que evidentment que facis alguna transacció, si emplenes un formulari, si compres un producte, evidentment aquella operació queda enregistrada, però si tu no has acceptat les cookies no deixes aquest rastre, no, ningú sap que has passat per les pàgines que hagis passat, ningú sap l'estona que has estat en aquella pàgina i per tant després tampoc et sortirà cap anunci vinculat amb el teu pas per aquella pàgina.
Però tu pots operar amb normalitat, no? Entenc, és a dir, tu podràs entrar a tot arreu sempre que no facis alguna d'aquestes transaccions que comentes, David.
Correcte, sí, és, estaràs navegant de manera anònima per aquella pàgina i bé, és això. Podria donar-se el cas que en un futur i quan acabin de desaparèixer les cookies i quan les companyies no puguin monitoritzar els usuaris, que quan tu accedeixis a les webs et donin dues opcions. Deixa't monitorejar, és a dir, dona'ns les teves dades, explica'ns qui ets o paga. Mm-hmm. Això és una cosa que pot passar en el futur, eh? De fet, amb molts serveis online ja passa això. Spotify, per exemple, et diu, pots fer servir la versió gratuïta amb algunes limitacions, et bombardejarem anuncis, o si no vols això, paga. Aleshores, això pot ser que sigui una tendència que vagi cada cop ampliant-se més.
Bé, per tant, aquesta notícia, com tu comentaves, a priori el titular és llaminer, però quan gratem una mica podem veure que nosaltres en podem pagar les seves conseqüències, no?, de tot això.
Sí, per el que dèiem, perquè la publicitat no serà tan afinada. La publicitat tindrà... A dia d'avui, quan nosaltres veiem anuncis, estan relacionats a nosaltres, a la nostra activitat, a què estem fent, perquè la publicitat ens l'ensenyen en funció dels nostres gustos. Si no acceptem, si no compartim aquesta informació, la publicitat estarà vinculada al contingut. És a dir, si anem a una pàgina d'esports, doncs serà publicitat vinculada als esports. Si anem a una pàgina de gastronomia o de vins, doncs veurem anuncis de restaurants i de caves. Però, clar, segurament això no serà tan efectiu com ho és a dia d'avui. I, per tant, si aquí hi ha una davallada dels ingressos, d'algun lloc les companyies voldran recuperar-ho. I no m'estranyaria gens que vulguin cobrar certs serveis que a dia d'avui ofereixen gratuïtament.
Escolta, David, una qüestió que també em sembla important. Imaginem que tenim un ordinador compartit a casa i que ens hi entra la mainada, nosaltres també hi entrem, aquí hi entra tothom. I arriba un moment que, esclar, que el que ens suggereixen, tant a nivell de continguts com a nivell publicitari, és un poti-poti que res té a veure amb nosaltres mateixos. Hi ha alguna manera de poder resetejar tot això? És a dir, de posar el comptador a zero i de posar una mica d'ordre en aquest sentit i que realment puguem veure el que ens interessa?
Sí, benvinguts jo al món d'aquest jo a casa tinc ara, ja són adolescents, però quan eren més petites n'estava tip de veure anuncis de la Frozen quan navegava, perquè és el que passa, que quan l'ordinador fan servir més d'una persona, deixen preferències, podríem dir, que no són gaire compatibles, i és el poti-poti aquest que comentaves. La manera de partir des de zero és, en el nostre navegador web, buscar l'opció de netejar cookies, netejar la caché. Són els dos conceptes, són aquests arxius, aquestes engrunes de pa que anem deixant quan naveguem per la xarxa i que fan que ens puguin identificar qui som. Aleshores, des del nostre navegador podem esborrar aquestes cookies, podem esborrar la caché, i això farà que el navegador quedi verge, per entendre'ns, i que, per tant, quan comencem a navegar amb el navegador verge, no ens reconeixeran.
Això afecta les claus d'accés i l'historial o no, David?
Sí, normalment els navegadors tenen diferents opcions. Podem esborrar la caché, les cookies i dades d'accessos, usuaris i contrasenyes. Si els usuaris i contrasenyes no volem esborrar-los, doncs aquella caselleta l'hem de deixar desmarcada, perquè no ens ho esborri.
Molt bé. Bé, per tant, veurem com evoluciona aquesta qüestió, que és important, però que hem de tenir en compte que també pot tenir data de caducitat en funció de la pèrdua d'ingressos que Google pugui tenir. Que Google hagi pres aquesta decisió és, m'imagino, per la pressió dels propis usuaris, no? Alguns dels quals s'han vist molt perjudicats per aquest rastre memorístic de l'activitat, o fins i tot del que s'ha dit a aquestes persones, no?
Sí, clar, evidentment, el que diem aquí moltes vegades a internet, no s'hi escriu amb llapis, s'hi escriu amb tinta, i tot aquest rastre que pugui quedar, bé, doncs va en contra de la privacitat dels usuaris, de la privacitat de les persones, i sembla que és una tendència clara a que anirem cada vegada a un entorn més privat, o com a mínim que els usuaris puguin escollir el grau de privacitat d'una manera clara i entenedora. Que tu sàpigues molt bé quines dades estàs compartint i quines no, i quin ús es fa d'aquestes dades, i això, bé, doncs veurem quines conseqüències té.
Estem connectats a l'estudi Volcànic des de Volcànic Internet amb en David Jané. David, un tema que vàrem comentar la setmana passada, però que ara recordava que el teu company, en Jordi Favà, va dir que tu dominaves molt aquesta qüestió dels videojocs. Vam explicar ja la compra d'Activision per part de Microsoft. Tu que domines molt el tema, que ets addicte als videojocs, David, què suposa aquesta compra? I una mica, com serà el futur dels videojocs a partir d'aquesta operació?
Bé, és una operació, podríem dir que històrica per tamany, pràcticament 70.000 milions de dòlars, és d'aquestes quantitats que són inimaginables, però el que crida més l'atenció és el catàleg que a partir d'ara tindrà Microsoft en el món de l'entreteniment. És a dir, Microsoft tindrà des de la Xbox, és a dir, una consola d'ús domèstic, fins al Candy Crush, que és un videojoc absolutament global i que tot tipus de persona hi juguen des de dispositius mòbils, passant per Call of Duty, que és videojoc, podríem dir, per a l'usuari més avançat, jocs de competició, etc. És a dir, tenen un catàleg absolutament amplíssim. S'han convertit en la tercera companyia del sector, per darrere de la xinesa Tencent i de la japonesa Sony, i per tant és una aposta fortíssima per tenir un gegant de l'entreteniment. Microsoft ja ho era del món de l'ofimàtica, amb el seu Office, amb el seu Windows, i ara és una aposta claríssima, però claríssima, per posar un peu en l'entreteniment. I com deia, des de tots els perfils, des del jugador més casual que juga amb el mòbil, perquè dins d'aquest catàleg hi haurà tots els jocs de King, Candy Crush, etc. Activision tenim tota la línia de Call of Duty, etc. I després tenim tots els jocs de rol com World of Warcraft, etc. És a dir, realment és una operació. El temps la jutjarà, perquè al final el món dels videojocs no viu del passat, viu del present i sobretot del futur, i cal veure quins seran els títols que aniran sortint. Però vaja, veure les franquícies de, que s'han incorporat a Microsoft amb aquesta compra, és, vaja, és brutal. Aleshores, bé, és, ha revolucionat el sector. Veurem, hem començat l'any amb una notícia, la grossa caigut d'or aquest any.
Escolta, David, perquè sense aquesta operació, sense Activision, quin era l'estat de salut d'Xbox?
Bé, en aquest cas estem en la generació de la nova Xbox i de la PlayStation 5. Sembla que la PlayStation li estava guanyant terreny en diferents mercats, i bé, aviam, Microsoft ja fa anys que està en el món dels videojocs i tenia alguns bons títols, però bàsicament, com que tenen més diners que talent, podríem dir, més que fer nous jocs, el que han anat fent és anar comprant estudis, anar comprant companyies, fins a aquesta operació de la setmana passada, que és que han comprat, o sigui, deia que Microsoft passa a ser la tercera, però és que ha comprat la quarta, la cinquena i la sisena, és a dir, ha fet una operació que, bé, doncs ha agrupat grans companyies.
Molt bé, doncs estareu contents, no?, els que sou usuaris de qualsevol d'aquestes plataformes, David?
A l'expectativa, diria, perquè Microsoft amb
és
aquestes
que no
coses és una mica perillós.
David?
No, més que res que altres operacions que han fet en el passat, recordem, per exemple, quan van comprar Skype. Skype era segurament el millor programa per fer videoconferències que hi havia al mercat. A dia d'avui ha perdut totalment pistonada, comparat amb Zoom o amb altres eines. És a dir, Microsoft estan tan acomodats que perden una mica l'espurna de la innovació. Aleshores, el que ens fa patir és que aquestes companyies de videojocs que brillaven per la seva innovació i per el risc que prenien quan feien nous jocs, que això ara es perdi dins del paraigües de Microsoft.
I
veurem.
Mira, David, mira que durant la pandèmia Skype podia haver marcat la pauta d'una forma espectacular, i en canvi de cop i volta van sortir altres programes que li van passar la mà per la cara en 5 minuts, eh?
Sí, és això. És, podríem dir que és una companyia que amb els anys s'ha anat tornant més conservadora, i bé, això ha fet que els seus productes i els productes que han anat comprant d'altres companyies perdin aquesta espurna d'innovació, que bé, si queden ancorats en el passat, doncs perden la gràcia.
És una mica el mal d'aquestes grans companyies? Consideres que Apple també pateix una mica del mateix, David?
És diferent, sí que, clar, evidentment, quan tens aquest volum, aquest tamany, estem parlant de companyies que són de les 5 companyies més grans del planeta, han de tenir no es poden tornar bojos i començar a fer apostes molt, molt, molt arriscades, però en el cas d'Apple no han perdut aquesta propensió a innovar i a treure productes disruptius en diferents sectors. Ara es parla molt, per exemple, d'un possible cotxe d'Apple, no? Bueno, veurem aviam si acaba sortint o no, però jo crec que Apple segueix encara vinculat a aquest esperit romàntic dels emprenedors, dels innovadors, i això Microsoft jo crec que ho ha perdut amb el pas del temps. De fet, és això, no? Van una mica a cop de talonari comprant companyies per fer el que ells internament no han set capaços de fer.
Bé, avui és dimecres, ens acompanyaran David Gené a partir de 13:45. Avui tenim una nova edició del Matrix. David, explica'ns, avui coneixem a la Lluna Pineda. Qui és Lluna Pineda?
Lluna Pineda és una professora de selectivitat, de filosofia concretament, que el que fa, professora de selectivitat, professora de batxillerat, que ajuda a preparar la selectivitat, concretament l'assignatura de filosofia, i els seus vídeos a la xarxa són absolutament trending topic entre els estudiants de batxillerat, perquè expliquen d'una manera planera, senzilla, doncs els diferents autors de l'assignatura de filosofia, i doncs tindrem l'oportunitat de conèixer-la i de bé, doncs, conèixer la seva història, de com una persona que va començar fent vídeos per veure si li podien donar una feina de professora, doncs aquests vídeos i aquesta manera de treballar acabant sent la seva feina. Ara ella es dedica a això i ens ho explicarà el Matrix.
De fet, tant de bo a la nostra època, David, haguéssim tingut una opció com aquesta, perquè en aquella època només et podies refiar de tenir un bon professor per entendre i perquè fes que t'agradés o que t'interessés com a mínim la filosofia.
I tant. No, no, i tant. Això, jo sempre els dic que quan algun cop parlo amb estudiants d'ESO o de batxillerat, que ho aprofitin, perquè l'accés a informació que tenen a aquestes alçades del segle XXI és un luxe, i bé, aquest exemple de la Lluna Pineda i de filoselectivitat.com és un exemple d'això.
David Genia, una abraçada molt gran. Fins la setmana que ve.
Igualment, bon dia.
Adéu, bon dia.
Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.